Ràdio Estel.
La monotonia dels dies iguals. Entra a fons amb l'aparent monotonia dels dies iguals. Pensa, si us plau, un moment. No és potser aquest l'espai de trobada amb el teu Déu? No va dir que arriba l'hora i és ara que serà trobat arreu, en esperit, en veritat? No cal anar només al temple. El teu temple pot ser el bus, el metro o el cotxe. No cal cercar-lo amb llargues pregàries ara. Les pregàries són les teves mans en el teclat i els teus ulls que miren amb amor aquests alumnes a vegades tan pesats. Troba el teu Déu en el fons de la monotonia dels dies iguals. Admira, t'estima, t'ajuda. Aixeca el cor cap a ell. Uns instants, és qüestió de mig segon. No notes en el teu esperit que t'està mirant? I per cert, amb una simpatia infinita. Bona nit, amics. Aquest és el programa Buscant la Llum, programa d'actualitat religiosa i cultural que vol fer arribar a les llars de Catalunya i Andorra l'actualitat d'aquests dos àmbits del nostre entorn, des de la vessant de la fe. Buscant la Llum s'emet des de l'emissora municipal de Matadepera, conjuntament amb Ràdio Estel i Ràdio Principat. I us expliquem el sumari d'avui. Avui en el tema de debat l'hem titulat així: Pequín premia a la dona que va socórrer a la nena atropellada. Després farem una selecció de notícies interessants i a continuació tindrem l'agenda. Esperem que les nostres propostes d'avui us agradin. Després farem un espai que se'n diu Frase, que ve de la part del Marcelí, de la mà del Marcelí Bosch, i a continuació aquest espai que sempre fem de repòs, de descans, aquesta pausa musical. A la segona part tenim l'espai catequètic. Avui el nostre col·laborador laic Jaume Galobar ens parlarà d'uns aspectes a tenir en compte al començar el curs de catequistes i també comentarem què és l'acompanyament. I res més, avui contem amb els nostres col·laboradors i us els presento tot seguit. Tenim a la Mercè Busquets, és mare de família de 4 fills, membre del grup d'espiritualitat matrimonial de la Catedral de Terrassa, economista i assessor fiscal. Bona nit, Mercè, benvinguda.
Bona nit, gràcies.
Tenim en Jaume Galobar, que és delegat episcopal de Catecumenat. Bona nit, Jaume, benvingut.
Bona nit.
Tenim en Marcelí Bosch, que és jubilat, pare de família i exdirector d'escoles privades. Bona nit, Marcelí.
Molt bona nit a tots.
A les vies de so ens acompanya, com sempre, en Ricard Rosón i qui us parla, Santi Rovira. Sigueu tots molt benvinguts a casa vostra. Fa uns dies va aparèixer una notícia a la premsa, als mitjans de comunicació, que deia així: Pequín premia a la dona que va socórrer a la nena atropellada. Es tractava, doncs, d'una dona que recollia xatarra. Es diu Chen Chenmei, té 58 anys, i va atendre l'única persona que va atendre a la nena, que malauradament després va morir. Davant d'aquesta notícia, a mi m'agradaria, doncs, que em poguessin posar o treure molta llum. No una miqueta, no, molta llum. La podríem comparar amb la paràbola del bon samarità, per exemple, o podríem fer altres comparacions. Bé, a mi m'agradaria, doncs, que els nostres col·laboradors avui i components del debat doncs ens hi posin aquesta llum, aquesta explicació, aquesta espècie treure una miqueta el suc de la taronja, en aquest cas seria d'aquesta notícia. Què es pot explicar d'una persona que passi pel costat d'una persona atropellada, d'una nena atropellada en aquest cas, i no es parli a ajudar-la per res? Què es pot explicar? Què en penseu? Ningú en pensa res. Jaume, Mercè, Marcelí?
No té sentit, Vull dir, és per una mentalitat cristiana em sembla que no té sentit. Vull dir, veure una persona que té necessitats i no acudir-hi és impressionant, vull dir, és inconcebible, jo no ho concebeixo. M'admira molt que aquesta dona xinesa ho hagi fet això, perquè efectivament és tornar a rellegir, però viscuda, la paraula del bon samarità, com deies abans, no? És molt gratificant. Però no et creguis, vull dir, això ha passat a la Xina, però vull dir, en el món occidental això està passant, vull dir, al revés, estem sent molt indiferents davant de les desgràcies humanes. I això és aquesta indiferència és la fredor més impressionant que puguis imaginar. A mi em dol molt que això sigui així.
En Marcelí Bosch ha trobat un fil conductor, extrapolar aquesta situació en el nostre món occidental, a les persones que pateixen. Mercè, ens hi pots dir alguna cosa sobre això?
Sí, quan veu proposar el tema, doncs aquests dies hi he anat pensant una miqueta i intentava imaginar-me l'escena, no? Aquesta nena que es deu escapar de casa dels pares o que està per allà jugant i que passa un cotxe, l'atropella i no para, no? Això costa d'imaginar i és veritat que passa i que passa aquí, també hi ha passat. Encara m'ha costat més imaginar un segon cotxe. Encara m'ha costat més pensar, i aquest segon cotxe, que ja no, que jo no ha sigut una cosa tan improvisada, no ha parat. Però el que ja era molt difícil era tots aquests espectadors, tots aquests vianants, que em sembla que n'han sigut 13, que han anat passant pel costat, que ho han vist...
I ningú ha fet cas.
I que no han mirat ni siquiera. No? Llavors, clar, què et preguntes? Quines són les causes? Oi? Per què pot arribar a passar això? Els comentaristes, les xarxes, aquests dies parlaven de que hi ha por a atendre a les persones, a portar-les als hospitals, perquè sembla que les poden inculpar, i a l'inculpar-les, pagar les despeses mèdiques. Però, és clar, la pregunta següent és com pot arribar una persona a tenir por d'algú que passa per davant de no atendre a una altra que s'està morint, no? Què és el que està passant, no? I arribes potser a la conclusió que en aquest cas penses que ha d'haver algo superior, una ideologia possiblement imposada que fa que realment ofegui, vagi ofegant la consciència, la bondat que tota persona té impresa en el seu cor, no? I la va ofegant de tal manera que sí, que arriba un moment que la por, les dificultats poden arribar a passar per algo tan important com és atendre amb una persona.
En Jaume també doncs, ens hi aportarà una miqueta d'explicació amb tot això, segons el seu punt de vista.
Procurarem, però heu dit coses molt boniques. Afegir simplement que, en tot cas, el fet que passi molta gent davant d'un esdeveniment com aquest, un accident en aquest cas, una malaltia podria ser una altra, una solitud d'una qualsevol persona a una altra, és a dir, de qualsevol necessitat, penses que estem més pendent de les urgències que de les necessitats. És a dir, tens la impressió que la gent va a fer allò que té previst fer i si em paro, segur que m'embolico i hauré de desviar el meu objectiu primer. Ho trasllado en aquest món occidental. Segurament, com has dit abans, a Xina potser la situació ideològica del país doncs, pot haver influït, perquè segurament això deu haver de córrer a sobre amb les despeses i tot plegat, i això espanta. També hauríem de pensar i valorar aquestes ideologies potser massa totalitàries, de dretes o d'esquerres, siguin com siguin, que sempre han fet por a la gent i els han privat de comportar-se, diguem-ne, amb actitud de servei, amb actitud lliure, amb actitud de parar-se. No? Nosaltres, sense tenir aquesta ideologia, tenim aquesta manera de fer tan plena de coses que no tenim temps per parar-nos. I si no tenim temps per parar-nos gairebé ni per nosaltres, difícilment ens pararem pels altres.
Gràcies, Jaume. Marcelí també vol
sí, m'agradaria explicar una anècdota que vaig viure jo personalment fa anys. Quan jo estudiava a Barcelona, un dia anava de la pensió, i estudiava i treballava, anava a treballar al dematí. I em trobo pel carrer, no sé si el carrer Casanovas o un d'aquests, jo anava per Provença, una senyora que estava intentant parar un taxi i no esperava ningú. Vaig mirar aquella senyora, estava com desesperada, una senyora gran, i me la vaig mirar i estava ferida, tenia una cama, fet un desastre, pobra dona. I aleshores jo vaig parar un taxi i el taxista em deia, no, si hi ha de pujar aquesta senyora no la vull.
Perquè
em tacarà la tapisseria. I escolta, jo el pago. No? Doncs vostè, aquesta senyora necessita anar a l'hospital clínic i li portarà, i pago jo, i la vaig acompanyar. Sí, sí. I el tio va callar i no va dir res perquè jo el pagava. Vull dir que això passa aquí a casa nostra. Eh? No.
Sí, no cal anar massa lluny. Eh?
Aquí a casa nostra, en una ciutat com Barcelona, vull dir, gent civilitzada.
Això ho hem vist moltes vegades, no fa pas massa temps, que per televisió també s'han vist imatges de persones doncs, que han tingut doncs, no sé, o un atracament o el que sigui, i els altres doncs, aquella persona cridant, i els altres que passen pel costat se'l miren i dir, bueno, i què m'expliques a mi?
És el teu problema, no?
Sí, què em van a mi, això?
Això ho diem, és el seu problema, és el seu problema. Ens quedem tan tranquils.
Sí, sí.
La indiferència és absoluta, és una fredor impressionant, no?
Sí, però en canvi, perdó, eh?
Un
cop s'ha solucionat el problema, tothom té la curiositat de saber què ha passat.
Mm.
Gairebé una curiositat morbosa.
Sí, sí, sí.
És a dir, com una tafaneria, així com ha anat això? Diu, ostres, para't abans i ajuda, i llavors sabràs exactament què ha passat, no? Bé, són contradiccions que vivim tots.
De fet, en aquí potser es reclama la fi de la manca de valors morals i ètics. Vosaltres ho heu comentat, no? Hi ha una fredor, Marcelí ho has comentat molt bé, hi ha una fredor, però aquesta fredor, a part del cas que has explicat concret d'aquesta senyora o el cas concret d'aquesta nena, hi ha altres tipus de fredors, d'abandonaments, és a dir, d'abandonar les persones. En Jaume també ha fet una aportació molt maca, que ha sigut doncs, bueno, i aquesta persona que necessita dels nostres cuidados, la persona malalta, la persona que està sola. Hi ha molts més casos per això, eh? Em sembla que hi ha molts més casos. A part d'aquests, jo penso que hi ha molts més casos. La persona, diuen que la malaltia pitjor que hi ha és la solitud. I quantes persones es troben soles per aquest abandonament? Jo pregunto, eh? Pregunto. És una pregunta que se m'acut ara, no? I sobre la marxa.
Això ho deia molt bé Mare Teresa, que deia que la primera enfermedad que teníem a la societat era precisament aquesta, la solitud de les persones, que viuen molt soles. I quan més vulnerables i quan més febles, doncs moltes vegades més. No? I és el cas sobretot, per exemple, dels ancians. I en tenim, és a dir, tenim al costat de casa, és a dir, és que no cal anar gaire lluny, residències de gent gran que estan molt soles i que t'ho expliquen i que t'ho diuen i que valoren i agraeixen molt pues, això, una tarda amb ells, senzillament anar a parlar, explicar-los i passar-los una pel·lícula, qualsevol cosa els hi canvia la tarda, els hi canvia la vida. No?
És curiós això que comenta la Mercè Busquets, que de les residències se'n parla molt, per la gran tasca que fan i també de les atencions que tenen amb les persones grans. Això és veritat, però les persones grans que estan en una residència, moltes d'elles es queixen del mateix que comenta la Mercè, que les persones no els visiten, que es troben sols, que no se senten, sí, és clar, hi ha moltes persones que són com ells, però els que realment s'hi senten ells estimats, estimat o estimar, en aquest cas es produeix amb molt poca incidència, no?
Sí, fa temps, no sé si dos anys o no sé què, per televisió van fer sobre això de les residències, que d'entrada dic que estan molt bé, sobretot si la persona està sola o ha d'estar sola a casa, millor que estigui en una residència. No? Van fer per televisió un programa que parlaven de les residències i parlaven de Suècia, model de tantes coses, també de residències. I en el programa anaven explicant i es anava veient una residència d'aquestes modèliques que ho tenien tot, i un avi concretament era, diguem-ne, el protagonista. I bé, ho tenien tot: servei mèdic, dutxa, gimnàs, un cuidado, etc. Tot personalitzat, tot això. I al final li van dir, gairebé així volien dir, dirà que no necessita res més. Diu: vostè troba a faltar alguna cosa? Diu: sí, trobo a faltar el més important. Silenci. Diu: trobo a faltar que la meva família em vingui a visitar. Això és, diguem-ne, per acabar un programa així d'una cosa modèlica, que al final digués la solitud de trobar-te desatès fins i tot per la gent que en principi t'ha d'estimar, la de la família, no?
Home, és que aquesta és la més trista, és la més difícil, no? Això t'ho diuen molt a les residències, els professionals, que és el que ells no poden suplir precisament, no?
Marcelí, la Xina sofreixen un marxisme realment
important.
Però és que nosaltres sofrim una altra mena de lacre, que és un materialisme, és un egoisme important.
Important.
És dir, hem confós el ben ser pel benestar. Hem substituït el ben ser, que seria doncs portar-se amb valors morals i ètics, però el benestar, vull dir, tenir, posseir, disfrutar, el plaer, etc.
Allò que en diuen l'estat del benestar, que segurament està una miqueta tragiversat al seu sentit.
Oi tant.
Tragiversat, sí, no?
Oi tant.
Quan parlen de l'estat del benestar, tothom es pensa...
A mi em posa molt nerviós. Quan sento de sentir parlar de l'estat del benestar, em posa molt nerviós.
I jo m'agradaria afegir també que amb això que deies de l'estat del benestar i de que anem atenent moltes vegades més les urgències que les necessitats, també potser, i això és més propi del món occidental, que és bo allò que és útil, en primer lloc. Aleshores, és una mica aquesta cultura de l'utilitarisme, no? És bo allò que m'és útil a mi, no tant el que és bo per si mateix, sinó amb la mida que això em reporta una utilitat. Clar, en el moment en què l'útil és un fi i no és un mitjà, és quan realment tot perd molt el seu sentit i quan la dignitat de la persona també es posa molt en entredit. I poden arribar a passar aquestes coses que d'entrada penses és impossible que una cosa així passi, no? I passen, realment passen.
Hi ha coses que avui estem tocant aquest tema de, precisament sobre aquesta notícia, no? De Pequín, d'aquesta dona que recollia xatarra pel carrer, una dona de 58 anys, i va ser l'única que va socórrer a la nena atropellada. Avui he sentit una notícia molt similar, però molt pitjor. A la Xina mateix, un home amb un camió ha atropellat una criatura de 5 anys i l'ha atropellat dues vegades percebent per assegurar-se que l'havia matat. És a dir, la primera vegada l'ha atropellat, el nano aquell doncs, estava ferit però no estava malament, ha tornat a agafar el camió i l'ha tornat a atropellar expressament per matar-lo. Clar, i jo això quan ho sento, per més marxisme que hi hagi, per més història d'aquesta, penso, bueno, però aquesta gent, què passa? Que no tenen consciència de que estan matant una persona, o és que n'hi ha tants en allà que tants els infum la vida humana? És que dona sensació aquesta, no? Que en el cas concret de Pequín, vull dir, després hem extrapolat amb altres situacions, però dona aquesta... Jo, clar, quan he sentit aquesta notícia, dic, carai, volem comentar això d'aquesta dona, però trobem a l'altra avui, que han passat uns quants dies, no masses, i aquest home atropella amb un camió dos vegades un infant de 5 anys el mata.
No, però és qüestió d'estar una miqueta al tanto per veure com amb la premsa, amb la televisió, doncs hi ha contínuament al món situacions d'aquest tipus, és terrible.
Jo avui voldria trencar una llança a favor de les males notícies amb bones notícies, que no en parlarem avui. Però, per exemple, el fi de la guerra a Líbia, jo crec que és una bona notícia, aquí no aprofundiré. El fi de la violència d'ETA, jo penso que és una bona notícia, això sí que en parlarem, en un altre programa. I també el que les persones se'n donin compte de que realment prenguin consciència, prenguem consciència tots plegats de que la societat encara hi ha coses bones. Malgrat tot, hi ha coses bones, hi ha gent bona, hi ha gent que està fent les coses doncs d'una forma normal, no dic que hàgim de fer coses extraordinàries, però una forma normal i corrent. Jo us voldria preguntar una cosa. Nosaltres vivim situacions dramàtiques, per el que llegim als diaris, per el que veiem a la televisió, però ens preguntem moltes vegades, com aquest cas d'aquesta dona amb aquesta nena, què podem fer nosaltres per ser no com ell, no com aquests altres que l'han deixat en aquesta nena, sinó ser similars amb aquesta dona, amb altres situacions? Jo és una pregunta que de vegades dic, bueno, sí, està molt bé que parlem d'això que és notícia, però nosaltres ens aprenem la lliçó. És que és una cosa molt, molt frapant, no?
Uh-huh. Jo ho intento, de debò. Jo ho intento,
Tu no atropelles ara a ningú, Marcelí.
Ho intento no atropellar a ningú i a més, una cosa que em sembla que no és gens fàcil a vegades, jo tinc una teoria, que no és solament important estimar, sinó deixar-se estimar. Ja, si vols, et portaré una anècdota.
Explica-la, perquè això també és bonic. Les anècdotes sobre aquests temes són boniques.
Continuava a Barcelona en aquella època d'aquella senyora. Anava cap al metro, a punt a l'estació de Provença, i em para un bon home i em diu, jo necessito una terrassa, però no tinc diners. Dic, home, cap problema, aquí hi ha una estació, li compro el bitllet i se'n va a terrassa. No vull el bitllet, jo vull els diners. O li compro el bitllet o no hi ha diners. Doncs no va voler diners. No es va deixar estimar. Em va saber molt greu.
Això en la nostra societat actual, el Jaume potser té alguna experiència també, amb alguna anècdota, però n'hi ha persones que et demanen no, jo vull diners. Bueno, escolta, anem a aquell bar, tu tens gana, oi? Sí, molta. Doncs anem a aquell bar, et convido a esmorzar, un bon entrepà d'aquells de dos pams, bé, perquè et duri una bona estona, una miqueta, una cervesa, després un tallat a darrere i que quedaràs la mar de bé. No, és que dóna'm els diners perquè jo ja aniré a dinar en un altre lloc, no, aniré a menjar en un altre lloc. No, perquè és clar, la persona aquella feia una pudor de vi, i perdoneu-me l'expressió, que dius, bueno, aquest home agafarà i
mossèn Manel Ametller, quan li dèiem coses d'aquestes, ell deia, bueno, però no, sapigueu que el pi també alimenta,
Sí, i engreixa. Jo us voldria fer una última pregunta, perquè només ens queden un parell de minuts per acabar el debat. Però us voldria preguntar si ens podríem fer una pregunta, tal com apareix en el diari de la Xina, del China Daily. Realment és tan difícil ser bona persona? Perquè de vegades parlem de moltes coses, però potser és molt més senzill tot plegat. A veure, el Jaume, que és molt bona persona.
Ja he enraonat massa, Jaume.
No, que va, home.
El Marcelí ha explicat moltes anècdotes, avui.
Sí, home, i tant. I són agradables. Home, és difícil.
És difícil ser bona persona.
És que, sí, jo crec que, a veure, hauríem de saber què vol dir ser bona persona, perquè, és clar, depèn de qui et dirà una cosa o una altra, i això és el que fa que, com que pot ser subjectiu, pot ser, dic, tothom es posa al nivell allà on li sembla. I llavors, en conjunt, doncs, bueno, doncs jo ja faig fins aquí, Déu-n'hi-do, no mato, no robo, bueno, pel que has dit avui a Pequín, algú sí, però en tot cas, no mato, no robo, m'estic a casa i ja està. És ser bona persona, bueno, no ho sé.
No et moguis,
no et mous. D'altres són amb un compromís més seriós, doncs bueno, hem d'anar a canviar el món amb tota la bona fe del món. Val, també deu ser bona persona. Qui té raó? Això és difícil. Ara bé, suposo que els que ens diem cristians devem tenir un punt de referència que va més enllà de ser bona persona. Tota la història hi ha hagut bones persones, amb bona fe, però esclar, Sant Pere també era carregat de bona fe i va anar a tallar l'espasa, i va anar a tallar l'orella del soldat quan volien prendre Jesús, i Jesús li diu, ei, tu, que no n'hi ha prou d'això.
Per la violència no,
no. I també ho feia amb bona fe, suposo, no? Per tant, el seu nivell de ser bona persona. Per tant, dit tot això, crec que des de la fe, Jesús és aquell que ens posarà el nivell que cada un ha d'arribar a fer i a viure.
Molt bé, doncs aquest ha sigut realment un final de debat exemplar d'en Jaume Galobar, que ens ha posat una cirera molt, molt, molt grossa a sobre el pastís. Gràcies, Jaume. Moltes gràcies, Mercè.
A vosaltres.
I moltes gràcies, Marcelí. I anem per les notícies.
Des de Matadepera Ràdio, Buscant la Llum, a Ràdio Estel.
Càritas de la Seu d'Urgell rep un donatiu pel projecte social Aliments per la Solidaritat. El projecte liderat per Càritas d'Urgell, Aliments per la Solidaritat, va rebre ahir un donatiu de 9.000 euros de la Caixa, que permetran fer-lo efectiu. A l'acte va tenir lloc el nou local del carrer Canonges de la Seu d'Urgell. Aquest projecte preveu l'obertura d'un espai adequat expressament per fer de banc d'aliments, en una zona molt cèntrica de la Seu d'Urgell, molt a prop de la rectoria de Sanot. Càritas viu intensament la necessitat d'oferir un millor atenció als usuaris. Hi ha un argument molt important de demandes, un augment, volíem dir, d'ajuda a causa de l'aguda crisi i l'espai actual dedicat a bancs d'aliments és de poca accessibilitat per voluntaris i per usuaris. A banda d'aquest poc espai que el magatzem disposa. Per tant, això és una bona notícia, aquest donatiu que ens permetrà donar més amplitud en aquest servei. La Santa Seu reconeix el Consell Nacional de Transició com el representant legítim del poble libi. Després de conèixer la notícia de la mort de Gaddafi, la Santa Seu ha emès una nota de premsa oficial amb la qual reconeix el Consell Nacional de Transició com a representant legítim del poble libi. Així queda reflectit en el text. Atès que el CNT està establert de manera efectiva com a govern de Trípoli, la Santa Seu considera el representant legítim del poble libi, conforme al dret internacional, i remarca, en aquest sentit, és oportú recordar que és pràctica constant de la Santa Seu quan estableixen relacions diplomàtiques, reconeix els estats i no els governs, explica. Per tant, la Santa Seu no ha procedit a un reconeixement formal del Consell Nacional de Transició com govern de Líbia. Josep Maria Carbonell, l'Església ha de tenir una veu pública més clara. Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Joan Maragall, aprofundeix en una llarga entrevista sobre els reptes de futur d'aquesta institució d'Església, en diàleg amb la cultura i el món. Explica que un dels objectius és situar les activitats de la Fundació en un edifici històric de la ciutat de Barcelona i que això representaria un salt qualitatiu amb l'evolució de la seva projecció. També parla de la necessitat que l'Església estigui més present en els mitjans de comunicació, perquè diu que l'Església ha de tenir una veu pública més clara. Bé, avui sóc jo, que Santi Rovira, que us parlo de l'agenda, els porto l'agenda. Doncs la gent que he triat per avui, mireu, aquí tinc taules rodones també sobre Joan Pau II, el papa global. Amb motiu de la representació de la presentació del llibre de Joan Pau II, la biografia d'Andrea Riccardi, organitza això la comunitat de Sant Egidi, precisament. Intervindran Monsenyor Jaume Pujol, arcabisbe de Tarragona, doctor Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, i el senyor Antoni Coll i el senyor Josep Maria Poblet. El lloc serà el Museu d'Art Modern de Tarragona i alhora també a les 8 del vespre. I el tercer punt que tenim d'agenda són les 17es jornades de formació i animació pastoral amb el tema El compromís social dels cristians, dret i deure. És una sessió sobre el panorama social i econòmic i la nostra solidaritat. L'organitza la Delegació Diocesana de Pobles i Comarques i això abarca dels dies 24 al 27. A càrrec del senyor Joan Gómez, sociòleg i secretari de Justícia i Pau de Barcelona. El lloc és la parròquia de Sant Esteve de Granollers i l'hora de 9:45 a les 11 del vespre. Doncs en Marcelí Bosch avui ens porta una frase, com sempre, triada expressament pel Buscant la Llum.
Sí, avui és triada pel tema que hem tractat en el debat.
Em sembla molt adient.
La vaig descobrir el setembre del 2009 a la Contra de la Vanguardia. La va dir un xicot que és actor, cantant de rap i radiofonista, que es diu Joan Manuel Montilla. I la frase és aquesta. A mi em va donar que pensar i per això la vaig guardar per avui.
Molt bé, molt bé. Estupendo.
Potser no pots canviar el món, però sí que pots canviar la teva actitud.
Caram,
potser no pots canviar el món, però sí pots canviar la teva actitud. A mi em sembla important.
Exacte. Què us sembla, Mercè?
És que estava pensant això justament quan acabàvem el debat i pensava que a Mare Teresa una vegada li van preguntar què més podem fer per canviar la societat i va dir precisament, doncs miri, canviar vostè i canviar jo. Sí, sí. I estava pensant això quan estàvem acabant el programa.
Cosa ben senzilla, no?
Molt senzilla, però
i
molt certa.
Molt difícil, i ben difícil d'aconseguir.
Però molt, molt eficaç, no?
Molt eficaç.
A la seva vegada.
Exacte.
Si ens hi posem tots.
És que ens hi hauríem de posar.
I ens hi hauríem de posar, sí.
Sí, sí.
Des de Matadepera Ràdio, buscant la llum a Ràdio Estel.
Bé, doncs donem les gràcies al Marcelí, precisament el que anava a dir abans, d'aquesta frase que ens ha portat i que ens serveix a tots per fer una miqueta de reflexió. Ara farem la pausa musical i escoltarem Pon tu mano en la mano.
Porque tu mano es la mano de él que ayudará.
Bé, doncs ara és el moment de l'espai catequètic. Tenim aquí amb nosaltres, també l'hem tingut en el debat, en Jaume Galobar. Us he comentat que en Jaume Galobar és el responsable de la delegació de catecomanat del Bisbat de Terrassa. Jaume, de nou, moltes gràcies per haver fet avui l'esforç de venir aquí.
No.
Perquè tu no vius a la cantonada, tampoc. I avui m'agradaria que parléssim una miqueta aquest inici de curs, en què tot sembla nou. Quan s'inicia un curs, sigui de la índole que sigui, la catequesi, dels estudis dels fills a casa, dona la sensació que hi ha coses noves, que s'aporten coses noves per millorar. Però a mi em dona tota la sensació que de vegades això despista bastant en els catequistes o en els educadors, almenys a priori, inicialment. Què et sembla a tu, Jaume?
Bé, bona nit.
Bona nit.
Bé, jo no... Sí, segurament hi ha moltes coses que s'han de fer com a catequistes, com a animadors de grups de joves, etc. No? I hi ha una preocupació que hi ha de ser, que és quin temari seguiré i com ho faré, que és la dinàmica de grup, la dinàmica que cal fer per explicar un tema, etc, etc. I això et preocupa tant que a vegades fem una classe i és important que preocupi, dic, però avui no m'agradaria parlar d'això perquè ja hi ha les tècniques i tot plegat, i això ens distreu d'acostar-nos a aquells nens o aquells joves amb l'intenció de veure en allà una persona que ha de créixer en la fe.
I es troben sols, vols dir, Jaume?
Sí, i si no, queden diluïdes amb la dinàmica i tot plegat, i potser el catequista, l'animador, animadora, no tenen massa en compte les particularitats de cada un d'aquells membres que formen aquell grup de catequesi.
D'acord.
Per això a mi em sembla que és important dir als catequistes, animadors i animadores, dir-nos-ho a tots, això que en diem acompanyament en la fe.
Explica'ns una mica, centrem-nos en l'acompanyament.
Em va semblar
que
ara, al començament de curs, sí, les urgències dels powerpoints, les dinàmiques, els llibres i tot això, ens fa fer una cosa global, que ja està bé i que s'ha de fer, però ens oblidem de tot això que és l'acompanyament personal. I bé, no sé, jo crec que tot infant, tot jove, que té la intuïció, a vegades ni la té, però que té una incipient vivència de fe, parlo ara potser del jove, el nen més petit, segurament els pares el porten a catequesi i no és així, però en tot cas hi ha aquesta possibilitat, mereix i té una necessitat de ser acompanyat. Perquè en el desert que es trobarà tant l'infant com el jove, el desert de la vida, vull dir, segur que serà temptat com Jesús va ser temptat al desert. Hi ha d'haver algú prou atent que no vegi només el grup, sinó que es vegi a cada un d'aquest grup i en aquell moment de dir faig o no faig, hi vaig o no hi vaig, aquestes petites temptacions que tenen, algú que l'ajudi a discernir. Per què és important participar de o no anar a... Que el sàpiga acompanyar en aquest sentit. No?
És a dir, una persona que sigui com un guia d'aquesta persona, d'aquest nen,
o
d'aquest infant, o d'aquest adolescent, no?
Sí, ha de ser algú que acompanyi perquè coneix la realitat que viu aquella persona. I aquest aspecte em sembla que en les catequesis nostres sovint no es té massa en compte, perquè ja tenim prou feina a preparar el tema i s'ha de preparar molt bé. I avui als nens els farem la dinàmica de, no sé, anar a buscar borilles al carrer. O farem una altra cosa, que està molt bé, tot això. Però a part d'això, el catequista, l'animador i l'animadora ha de pensar que no és només catequista, animador o animadora una hora a la setmana, que és l'hora de la catequesi, sinó que és cada hora de cada dia de tota la setmana. Perquè el seu testimoni, la seva presència, el seu interès no redueix a explicar una lliçó, sinó que la seva preocupació ha de ser que l'esperit que hi ha en aquella personeta petita, infant, o aquell jove adolescent, o aquell jove universitari ja més gran, l'esperit que viu allà dins floreixi. I això no es fa només una hora a la setmana, sinó preocupant-te, trucant al personal, quan saps que tenen un examen, quan saps que hi ha algun familiar malalt, quan fan un partit de futbol molt important saber quin resultat té, i a partir d'aquí començar una relació, diguem-ne, més personalitzada. No?
Estem parlant amb en Jaume Galobar, que és delegat de Catecumenat, de la delegació, responsable de la delegació de Catecumenat del bisbat de la nostra zona, de Terrassa. I ens està explicant el tema aquest de l'acompanyament. Jaume, realment això és un punt a millorar? Està una mica deixat de la mà de Déu, diguem-ho
sí.
Així?
No, deixat de la mà de Déu, no.
Val.
El que segurament està... Perquè no és fàcil, eh? No és fàcil. Fàcilment ens preocupa més el contingut de les paraules que diem, i m'ha agradat molt la frase que abans ha dit en Marcelí sobre l'actitud. I crec que no és tan important el contingut, sinó com allò que mourà una nova actitud en el cor d'aquestes persones. I això costa de fer, perquè és més fàcil dir una lliçó que no pas ajudar la gent a dir, a qüestionar una mica el comportament i la vida d'aquelles persones i dir, home, això potser ho pots enfocar cap a un altre lloc. I aquell canvi d'actitud que la frase abans deia, doncs jo crec que és molt adient i l'aprofito. És a dir, i aquestes noves actituds que cal anar creant és perquè al final aquest nen petit que es prepara per la comunió arribi a un punt que sigui prou adult com per poder fer una opció personal al Crist.
Val. O sigui, se senti sòlidament recolzat.
Exacte. I això és un acompanyament continuat, pacient, silenciós a vegades, impertinent d'altres vegades, però és una cosa que cal aprendre. I penso que potser els nostres animadors i catequistes, les urgències de la sessió que s'ha de fer, fa que això sigui una cosa pendent.
Pendent. Ho podríem comparar una miqueta, a mi no m'agraden mai les comparacions, però se m'acut ara, una miqueta a la tasca que fan els tutors en una escola, per exemple, que segueixen aquella criatura, o aquell nen o aquella nena, amb els seus estudis, amb les temàtiques diferents, si les porten bé, si les entenen, etc, etc.
Sí, segurament que sí, que deu ser una tasca d'aquest tipus, però hi ha una diferència important, que també es diferencia dels tutors i dels altres organismes o altres entitats que també es preocupen per l'educació dels infants. I aquesta diferència és la que acabo de dir. És a dir, nosaltres no enfoquem gent que facin una carrera adequadament, que potser caldrà fer-ho, però el que ens sembla que un animador, un catequista, ha de fer és fer descobrir el Crist. I després, a partir d'aquí, l'opció de vida la prendrà el mateix jove. Això és una tasca subtil, però diferent a la d'un tutor. Per nosaltres, el que és important és el Crist. I si un animador, un catequista, el més important no és el Crist, potser que es plantegi si serveix per catequista.
Ara, d'aquí un moment, et faig una pregunta, Jaume.
Des de Matadepera Ràdio, buscant la llum a Ràdio Estel.
La pregunta que et volia fer és la següent. Llavors, què passa? Que els nostres catequistes necessiten una formació suplementària a la que tenen? A part de que ja és un voluntariat, sí. Diguem-ho així.
Pobres. A veure, s'ha de lluar la tasca de tots els catequistes. Vull dir que pobres i treuen hores i tot plegat. Però penso que tots ens hem de formar. Perquè també una altra equivocació que hi ha és que es pensa a les parròquies que el responsable de la catequesi és el mossèn i el grup de catequistes que hi ha. No, la catequesi d'una parròquia depèn de tota la parròquia. I per tant, tots ens hem de formar en aquest sentit d'acompanyament. És a dir, si un catequista fa una explicació magnífica sobre l'Eucaristia tant que entusiasma la gent jove a tocar la guitarra, música, participar, etc. I arriben a la parròquia, a la comunitat, diuen aquests joves més aviat fan nosa, tota la tasca del catequista s'ha anat a l'aigua. De manera que l'acompanyament va més enllà de l'hora de catequesi, va més enllà del catequista i més enllà del mossèn. És de tota la comunitat que hi ha d'aprendre a acompanyar.
O sigui que la comunitat, en aquest cas, i sempre, ha de fer pinya.
Sí, sí, sí. S'ha de sentir responsable que la gent jove es trobi bé perquè ells es troben bé. Això ens hauria d'estimular en els adults, i potser això ho he pres molt des del que t'ho comanat, no? En els adults a tornar a replantejar-nos com vivim, com celebrem, com testimoniem la nostra fe. Perquè ens hem, diguem-ne, dit, bueno, doncs jo fins aquí arribo i ja està bé. Però darrere nostre hi ha gent que són, diguem-ne, paparazzis constants, que són els nens, els adolescents i tot plegat, que diuen, bueno, sí, aquests em diuen que vagi a missa, però quan hi vaig resulta que no els hi trobo mai, per exemple. O coses d'aquestes, no? Llavors tota la comunitat ha de saber que darrere seu hi ha uns paparazzis joves que observen detingudament si quan diuen aleluia el seu rostre manifesta aquesta aleluia. Quan diuen hem d'estimar els germans, efectivament es mullen perquè aquests germans siguin estimats. I això és feina de tots, especialment dels catequistes també. Clar.
Ja, home, acabes de dir una cosa molt... A veure, és d'exemple, no? Puro i duro, que en diuen, no?
Sí, sí.
És un cas d'exemple, no?
Sí, sí.
El que faci a la comunitat, els infants ho captaran.
Sí, clar. I es visualitza. I llavors això és el que abans em deies, no es tracta, el que abans deia, no?
Sí.
No es tracta d'explicar una lliçó magistral, que segurament està molt bé a la facultat de teologia, a la facultat de filosofia i tot plegat. Però si això no aterra la vida, si no hi ha una vivència tot plegat, l'opció pel Crist, bueno, serà mentre es duri el bon ambient que hi pugui haver, però no serà personalitzat, no? I l'acompanyament ha d'arribar a aquests joves que estan en el grup, a cada un d'ells, a partir de la realitat que viuen, des de la seva lamentable misèria, moltes vegades, o a la seva meravellosa grandesa. És igual, a partir de cada un, la Ruth, el Xavier, el Jordi, la Montse, etc., cada un té una situació. Poder acostar-se per acompanyar des d'aquesta situació cap al Crist és l'acompanyament. Això és el que potser hem d'aprendre una mica tots.
Aquesta tasca d'acompanyament, Jaume, a part de la comunitat i les persones que envolten els nostres infants, com s'inicia? Com s'hauria d'iniciar, bàsicament?
S'ha d'iniciar... bueno, cada un com pugui.
Ja.
Però sobretot, a veure, que en el grup no només els simpàtics han de fer les coses. No només s'ha de vetllar pels més intel·ligents. A vegades, és clar, el catequista, penso ara en nens d'aquests moguts i que no hi ha manera de fer-los estar quiets, i a vegades t'imagines un catequista més aviat d'edat.
Acaben a la paciència.
D'edat, doncs diuen, buf, agafo aquests que, mira, aquests em creuen i són més bons nanos, etc. No? Ja n'hi comencem malament. És a dir, cada un d'aquells nanos, és cridat, o aquells nen, nena o jove, és cridat i esperat pel Crist. Aleshores, es tracta de que la catequista no arribi, o l'animador, no arribi al moment just, faci la classe de catequesi i marxi, sinó que els joves sàpiguen d'entrada que allà hi ha algú que els espera, algú que els despedeix, i que si mitja hora més tard convé parlar amb ells, amb ella, o amb ell, el catequista o la catequista, doncs la trobaran. El catequista també ha de ser prou intel·ligent com per veure que allò que ha explicat ha arribat al cor d'algú d'aquells joves i algú potser ha callat en silenci. Diumenge següent, entre setmana, fer-te el trobadís per fer alguna pregunta que allò que ha quedat en silenci pugui sortir. Perquè molts joves dius, bueno, i què en penseu d'això? N'hi ha que parlen i n'hi ha que no parlen mai. S'ha d'estar atent a aquests que no parlen mai.
Aleshores...
I els que parlen massa, per què parlen massa?
Clar.
Llavors, interessar-te per aquestes actituds. És a dir, no la resposta correcta, sinó aquella resposta que va amb la fesomia, amb els silencis, amb els somriures, amb el nerviosisme. Tot això és una cosa d'artista.
artista.
Però ja que les persones som un brodat a les mans de Déu, segons el Salm, doncs hem de ser algú que sàpiga brodar la vida d'aquests joves i aquests infants.
Doncs avui en Jaume Golobar ens ha posat a sobre la taula un repte. Em sembla a mi que és un repte. Un repte per als catequistes, per a les famílies, per a la comunitat. És a dir, és un repte per tots, que tots aquests infants que comencen la seva formació i no s'acabarà fins que tinguin 100 anys, doncs es sentin recolzats, acompanyats, ajudats, orientats. Jaume Golobar, responsable de la declaració de catecomanat, moltes gràcies per aquesta explicació.
A vosaltres, home.
Penso que hi ha coses molt, molt, molt interessants i molt maques per poder-les posar a la pràctica.
Tant de bo sigui així.
Tant de bo sigui així. I també donem les gràcies a aquestes persones, doncs, que ens han acompanyat avui per fer el programa, a la Mercè Busquets i també a en Marcelí Bosch. I com no, en Ricard Rosson, que en les vies de so és l'artista. L'artista que mou els fils. Ens despedim de vosaltres. Moltes gràcies per la vostra companyia i us esperem el proper dimarts a la mateixa hora. Us ha parlat Santi Rovira. Adéu-siau, bona nit.
Ràdio Estel.